Vinga. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest matí les promeses de normalitat s'han esvaït com la boira. La setmana passada el govern de la Generalitat va anunciar que el caos de Rodalies arribava al final.
A partir de dilluns, exactament el servei que hi havia abans d'aquesta crisi. Exactament quan em refereixo a normalitat, em refereixo a aquest servei.
Doncs avui la realitat s'imposa i no hi ha trens en plena normalitat, com deia la consellera Paneque. Davant d'això preguntes, i malauradament poques respostes. Aquest matí ningú del Ministeri es posa al telèfon per atendre els mitjans catalans. La ciutadania cansada i desbordada continua atrapada en aquest laberint de retards i dubtes. Els usuaris de Rodalies segueixen esperant en una estació d'incertesa, amb els trens que no arriben i la paciència que s'esgota. Per molts, aquesta és la primera prova real per al govern de la Generalitat. Un govern que mira cap al ministre Puente com una oportunitat per resoldre aquesta crisi. Però mentrestant, què? Mentrestant, paraules. Promeses que no passen. Paraules que s'acaben i els trens que no arriben. Aquesta crisi de Rodalies és el primer gran examen d'aquesta legislatura. S'hi afegeixen també mobilitzacions, protestes, vagues en sectors claus com l'educació i la sanitat. Si el govern vol passar la prova de foc, haurà d'afrontar aquests reptes amb determinació, amb accions més que amb paraules i, sobretot, amb recursos per garantir que els serveis públics siguin efectius. Perquè si una cosa ha quedat clara és que les llistes d'espera i els retards ferroviaris són forats per on el crèdit polític es pot escapar ràpidament. És un examen amb tot en joc. I la política, i més amb l'amenaça dels populismes i l'extrema dreta, ha de fer que les coses que diu passin. Així de simple. Així de senzill. Per recuperar la confiança ciutadana, l'acció ha de ser immediata. I el compromís ha de ser transformar una promesa en una solució. Avui, com dèiem, un dia més, no hi ha trens amb normalitat. Però hi ha ràdio. La Ràdio Pública i els serveis informatius de Catalunya Ràdio t'acompanyaran en aquesta nova jornada de paciència i d'arribar tard a la feina o al metge.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 2 de febrer de 2026. Ens despertem amb 3 graus a Vial, Berguedà, 6 a Balaguer i 10 graus a la Ràpita i una mica de pluja. Ruixats que estan caient a les comarques de Lleida i de Barcelona poden ser més persistents aquest matí a l'Alt Pirineu i al Prepirineu. Aquí durant tot el dia podrien caure 20, fins i tot 30 litres per metre quadrat. Cota de neu que anirà pujant cap als 1.800 metres, però al final del dia pot baixar cap als 1.400, 1.200. I de fet a la tarda s'espera una altra branca, la part més activa d'aquest front, que podrà deixar pluja una altra vegada en qualsevol punt del país, mitja tarda, de vespre, però durarà poca estona, perquè demà sembla que el front s'allunya, s'obriran clarianes, farà sol i la temperatura, això sí, baixarà.
Ara són les 8 i 3. Renfe assegura que avui la mobilitat està garantida a totes les línies, però de normalitat, com dèiem, no n'hi ha. Encara queden 11 línies amb serveis alternatius. De fet, les úniques línies exclusivament amb trens són l'R2, l'R16, l'R17 i l'R11, on sí que s'ha recuperat els trens en el tram de Figueres a Portbou. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I a tot això s'hi han d'afegir també les línies que aniran amb retard perquè passen per un dels més de 170 punts on es limita la velocitat.
Ara mateix tenim Rodalies al 80%, amb servei a totes les línies, sigui en tren o sigui en bus, però també amb retards per aquestes limitacions de velocitat. Hi ha algun tren que no ha passat. Comparat amb la setmana passada, una de bona i una de dolenta. La bona, que la R11, la línia de Girona, ja té tren fins a Portbou, però la dolenta hi afecta molts més usuaris que la R2 Sud, té menys capacitat per una avaria de senyalització entre Sants i Bellvitge, i això fa que passin només dos trens per hora i sentit, amb reforços entre Vilanova i Barcelona. Sobre tornar a la normalitat avui, que no s'hi ha tornat contra el que va prometre el govern dimarts passat, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat això.
La consellera va traslladar la informació que tenia de Renfe, i s'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers, ja sigui en mode ferroviari o en servei alternatiu per carretera. I, evidentment, que segueix treballant conjuntament Adif i Renfe.
Adif continua treballant en 31 punts, sobretot talussos, trinxeres i vies, i la Generalitat ha contractat 61 autobusos més, 8 els van veure arribar de Mallorca en ferri per cobrir serveis interurbans.
Sí, deixa'm dir, Joan, que la consellera no va dir que es garantia la mobilitat. Va dir que tornava a la normalitat. Sentim el que deia la consellera.
Dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius, exactament el servei que hi havia abans d'aquesta crisi.
Per tant, no es ben bé el que diu Antonio Carmona. Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Renfe ha desplegat un total de 150 autobusos per cobrir aquests trams afectats per les obres i ha activat també un pla amb prop de 700 informadors a les estacions de Rodalies. És una de les exigències del govern de la Generalitat en aquesta crisi. Comprovem per això si funcionen. Anem cap a Gavà. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs els passatgers s'acumulen a l'andana aquí a l'estació de Gavà, precisament a la R2 Sud, a l'espera d'uns trens que passen amb comptagotes. Malestar i desconcert entre els usuaris i també entre els treballadors de l'estació per la incertesa i contradiccions amb uns horaris que s'incompleixen. Davant d'aquesta incertesa, des de primera hora, durant una bona estona, els panells informatius han estat fora de servei i s'hi podia llegir que es demana als passatgers que comprovin el destí als panells laterals i frontals dels trens. La Rosa, per exemple, ha acabat agafant el tren amb 50 minuts de retard.
Vaig a Sitges, 6:52, i encara no ha passat. I ara, bueno, ja he mirat l'aplicació i vindrà i 27.
Això són 3/4 d'hora de retard.
Sí, molt malament. Tinc que anar-me a Barcelona per agafar el bus, per després tornar, o sigui, perquè, a més, no n'hi ha molts busos.
Mm-hmm. Saltem ara cap a Arenys. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs trens aquí sí, amb retard, però van passant d'Arenys a Barcelona amb més freqüència de pas. I d'Arenys cap al nord, aquí el nombre de trens ja té un temps més espaiat. Cap al nord, a partir d'aquesta estació, és via única. I, a més, hi ha trams on s'ha de reduir la velocitat i els combois han de circular a 30 km per hora. Això passa, per exemple, al túnel que hi ha a Arenys de Mar. Allà hi ha un operari, l'hem vist aquest matí, que cada vegada que passa un tren entra després i comprova l'estat de les vies. És un punt on hi ha un talús que la setmana passada es va detectar que havia tingut una petita esllavissada que no va arribar a les vies del ferrocarril. Els trens circulen entre Arenys Blanes i a partir d'aquí s'ha d'agafar un autocar si es vol anar cap a Maçanet-Massanes. Entre els viatgers, paciència. Ja només demanen que si els trens no van bé, com a mínim els informin.
Nos dicen vía 3, nos vamos ahí y luego pasa el día vía 2. Entonces, a ver, los que somos más jóvenes corremos y los que no se quedan. Estos últimos días siempre lo mismo. Anuncian una vía y luego es la otra. Estos días ninguno ha pasado en hora. Y si preguntas a la taquilla, pues tampoco te informan mucho, que no entiendo eso, porque venís y dicen, no, van bien. Y luego te quedas esperando.
I a Sant Vicenç de Calders hi ha el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí aquesta normalitat en els horaris de la R2 Sud i la R4 s'ha estroncat ara perquè havia de sortir un tren R2 en direcció a Barcelona als 82 minuts, que no ha arribat, i ara han decidit aquí a l'estació, ho acaben d'anunciar per megafonia, que un regional que ve de Tortosa i que ve ara d'aquí un minut farà totes les parades d'aquí fins a Vilanova i la Geltrú perquè la gent que s'ha acumulat a l'andana pugui agafar aquest tren i baixar a les estacions perquè no hi ha aquest R2 Sud. Són aquests canvis que es van fent de forma improvisada per intentar donar sortida a la gent que es va acumulant a les andanes quan no arriben els trens de Barcelona per poder fer el retorn en la R2 Sud, que és la que pateix més. Aquí, bàsicament, els usuaris que venen fins a Sant Vicenç de Calders ho fan, com sempre, com aquests últims dies, amb una pèl de resignació.
No ho sé, aviam, si tenim sort sí. I si funciona bé. Cada dia és igual. Sí, avui he d'anar a la feina, sí o sí. Normalment jo tinc teletreball també, però avui he d'anar, sí o sí. I porto anys esperant que acabi.
No sé quan arribaré, així que cada dia és un món. Cada dia arribo a la casa, hi ha retrasos o se cancel·len.
I aquests retards dels regionals encara augmenten amb aquestes decisions. Els regionals que haurien d'arribar directament a Barcelona, doncs si acaben fent totes aquestes aturades i ja porten un quart d'hora, 20 minuts de retard alguns, doncs imagineu-vos quan arriben a Barcelona poden acumular fins a una hora de retard.
Tot plegat la setmana en què plataformes d'usuaris també havien convocat, recordem, aquesta manifestació per demanar canvis al servei de Rodalies. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, unes plataformes que ja es veien a venir diuen que avui no es complirien els terminis anunciats, retreuen bàsicament una cosa, però que ahir al vespre encara no se sabia ni quines línies funcionarien ni quines no. Ana Gómez és de la plataforma Dignitat a les Vies.
Realment, el que han tret a les tantes de la nit és el que ens esperàvem que passaria. Però no és el mateix dir-ho a les 7 de la tarda i buscar reaccions que no a les 9 de la matí, a les 9 de la nit, que ja no podem fer res. És que aquest és el problema, això és el que sempre ens queixem, que ens tenen al seu servei.
La manifestació serà dissabte que ve a la tarda.
L'última crisi de Rodalies va esclatar arran de la caiguda d'aquell mur de contenció. Avui llegim també que en els últims mesos fets com aquest s'han tornat més freqüents.
Sí, els despreniments, les esllavissades prop de carreteres, de vies de tren, s'han multiplicat per 4 a les últimes setmanes en comparació amb la mitjana dels anys precedents a la sequera. Això ho apunten les estimacions que ha fet l'Institut Cartogràfic i Geològic. Ho publica La Vanguardia, que també recull que justament els geòlegs demanen accions preventives amb aquestes situacions.
I una altra conseqüència també del caos ferroviari és el bloqueig de les mercaderies. Atenció, ara mateix als ports de Barcelona i de Tarragona. Lara García, bon dia.
Bon dia. La restricció de circulació de trens de Rodalies després de l'accident a Gelida i el tancament del túnel de Rui per una esquerda impedeix que els combois de Barcelona i el sud de Catalunya puguin avançar cap a França i també que n'arribin. Fonts del port de Barcelona informen que han proposat alternatives a Adif per intentar fer arribar les mercaderies i que estan a l'espera que l'operadora restableixi el servei. Arran del bloqueig, el port de Tarragona ha deixat de moure entre 12.000 i 15.000 tones diàries, segons dades de l'agència EFE.
Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts seran un quart de 9.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás?
Uns bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Horado i la García. Bon dia.
Bon dia.
Comencen amb aquesta cançó de Bad Bunny. Bad Bunny ha fet història. S'han portat atenció al premi més important, els Grammy, el de millor àlbum. És la primera vegada que un disc completament en castellà guanya aquest guardó i la gala, però, ha quedat marcada pels discursos reivindicatius en contra de la Casa Blanca i les polítiques anti-immigració de Donald Trump. Tranquilo,
pero... Bad Bunny també s'ha emportat el Grammy a millor àlbum de música urbana per aquest disc i quan ha pujat a recollir-lo ha llançat aquest missatge.
Abans de donar gràcies a Déu, diré això. Fora els eyes.
Eyes out.
We're not... No som salvatges, no som animals, no som extraterrestres, som humans i som americans.
Qui també ha estat molt contundent ha estat Billie Eilish quan ha recollit el Grammy a millor cançó de l'any per Wildflower.
No one is illegal on stolen land.
Ningú és il·legal en terra robada. Hem de continuar lluitant i alçant la veu. Les nostres veus sí que importen, ha dit Eilish. Ha acabat el discurs amb un fa-cais que ha estat censurat per la realització de la gala i el premi a l'artista revelació, un dels 4 més importants de la gala, ha estat per la britànica Olivia Dean. Soc aquí com a neta d'un immigrant, soc producte, diu, de la valentia i crec que aquestes persones mereixen ser homenatjades. Així ho deia Dean, que té només 26 anys.
I a banda de les proclames anti-Trump, la gala d'aquesta matinada també té com a triomfador el raper Kendrick Lamar.
Ha sumat 5 premis en T26 al llarg de la seva carrera i ja és l'artista de hip-hop que més premis té. The Cure també ha guanyat el seu primer Grammy en els seus 50 anys de carrera i el director nord-americà Steven Spielberg també ha triomfat i ha guanyat un Grammy en la categoria de millor pel·lícula musical pel documental Music by John Williams.
Els Grammys, per tant, han estat plens de retrets a les batudes anti-immigració de Minneapolis. Les crítiques a les operacions del cos conegut com a ICE han tornat a tenir una imatge clau a les últimes hores.
veiem en aquesta imatge un nen de 5 anys que va ser detingut entrant a un avió amb el seu pare per tornar a Minneapolis. Els advocats han confirmat que tornen a ser a casa.
Tots dos estaven detinguts des del 20 de gener en un centre de migrants de Texas. La seva posada en llibertat arriba després de l'ordre d'un jutge que va exigir que els deixessin anar abans de dimarts. La imatge del nen detingut va aixecar moltes crítiques. La Casa Blanca va negar que el nen fos objectiu de l'operació.
I parlant de qüestions de seguretat, avui es tornarà a parlar de càmeres de vigilància al carrer.
Sí, perquè la consellera d'Interior anuncia avui una línia de subvencions per finançar la instal·lació i manteniment de sistemes de videovigilància policial a municipis catalans sense policia local. La idea és reforçar la seguretat.
Per cert, que avui encara es comenta molt una altra seguretat, en concret la ciberseguretat.
A l'últim any, els robatoris de dades que acaben en mans de ciberdelinqüents s'han més que duplicat. Així ho revela un informe de l'Agència de Ciberseguretat que assegura que 4 de cada 5 correus falsos creats per robar-nos dades estan creats amb intel·ligència artificial. Laura Caballero, directora de l'agència.
Amb l'arribada de la IA generativa fa que puguin produir text, vídeos, veu, d'una forma que és superdifícil de distingir del que és legítim i del que no ho és. El 82,6% de correus, els falsos, ja estan generats per la IA.
Els Mossos d'Esquadra reben cada dia 300 denúncies per ciberestafes.
I una previsió destacada de la setmana, el govern espanyol vol aprovar demà el nou decret per revaloritzar les pensions, després que el Congrés el tombés la setmana passada. Berta Torrades.
Pedro Sánchez garanteix que aprovarà la revalorització de les pensions amb o sense el Partit Popular. El president del govern espanyol es proposa portar el nou text aquest dimarts al Consell de Ministres.
Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España.
Des de Marea Pensions no afluixen i ja han convocat una nova mobilització aquest matí a la plaça Universitat de Barcelona. La seva portaveu, Conxita Rivera, recorda als partits que hi ha molts vots en joc.
Se le irían muchísimos votos. Piensa que somos 10 millones de pensionistas. Por eso nosotros seguiremos luchando por tener unas pensiones dignas.
Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
Tot això en l'última setmana de campanya de les eleccions aragoneses. Avui els diaris de Madrid publiquen les últimes enquestes.
I totes diuen si fa no fa el mateix. D'una banda, que el Partit Popular podria millorar una mica el resultat, però tots els sondejos mostren que seguirà depenent de Vox. I d'altra banda, el PSOE podria obtenir els pitjors resultats en aquesta comunitat, que en les últimes dècades ha estat majoritàriament governada pels socialistes.
I en aquesta campanya aragonesa ahir va passar això.
Antes Pilar... ¡Hijo de puta! Decía antes Pilar... Bueno.
¡Hijo de puta! Una regidora del Partit Popular va insultar Pedro Sánchez dient-li això que sentia.
Antes Pilar...
Hijo de puta. Després es va disculpar.
Aquesta dona és Belén Navarro, és una regidora de la localitat valenciana de Vallanca. Immediatament la van fer fora de l'acte, el PSOE ho va qualificar d'intolerable i ella mateixa va fer un comunicat reconeixent l'error i admetent que en política l'insult no hi té cabuda.
Doncs parlant del Partit Popular, avui Alberto Núñez Feijóo compareix al Congrés davant la comissió que investiga la gestió de la Dana. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
Bon dia. Feijóo ja ha entregat al jutjat els missatges d'aquells dies amb l'expresident Carlos Mazón i també ha testificat davant la jutgessa de la Dana, però el PSOE i Sumar volen treure tot el suc polític a això.
El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. Me venía diciendo que la situación era muy compleja.
És Feijóo després de la tragèdia. Ja s'ha confirmat que d'informació temps real, res. Que va ser Feijóo qui contacta Amazon aquell vespre i que intercanvien 23 missatges. Feijóo que ha dit que no sabia que Amazon estava dinant al Ventorrón. Feijóo que va permetre que Amazon seguís un any al càrrec després de la gestió de la Dana. Tots aquests temes seran avui munició contra el líder del PP en una compareixença que els populars critiquen per electoralista i que arriba a pocs dies a les eleccions aragoneses de diumenge.
I alerta amb això. El fundador de Plataforma per Catalunya no descarta presentar-se amb Aliança Catalana a les eleccions municipals de Vic.
Ho explica el diari Ara. Josep Anglada admet que encara no ha parlat amb Sílvia Orriols, però que veu possible una entesa entre Aliança Catalana i Som Identitaris, que és la formació que ara dirigeix Anglada. Això sí, posa una condició. Ell ha de ser el candidat.
I avui també acaba el termini perquè els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida puguin presentar una moció de censura contra l'alcalde. el socialista Félix Larrosa. Júlia Albacar.
El termini per presentar la moció de censura va començar fa un mes després que Félix Larrosa perdés una qüestió de confiança derivada de la falta de suport als pressupostos per estany. Des de l'oposició ja han descartat, però, que pugui estar sobre la taula un canvi d'alcaldia, tot i que lamenten que els comptes hagin de tirar endavant per este mecanisme. Sentim Xavier Palau del PP, Violant Cervera de Junts i Jordina Freixanet d'Esquerra.
Lleida no necessita un canvi de cromos d'alcalde.
A nosaltres ens hagués agradat poder consensuar millor doncs, aquests pressupostos.
Que és una facultat que en teoria és in extremi, després d'haver intentat aprovar el pressupost, no és el cas.
Si no s'acaba registrant cap moció, els pressupostos, que arriben a 269 milions d'euros, quedaran aprovats definitivament. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que la consellera d'Educació, Esther Niubó, estarà unes setmanes de baixa.
Perquè s'ha de sotmetre a una operació. Les feines de la conselleria se les repartiran entre els tres secretaris del departament, mentre que el Parlament es farà càrrec de les seves funcions el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
I tenim problemes també a les carreteres, Txell Garriga.
Molt bon dia. Sí, per accidents. A l'AP7 hi ha gairebé 9 quilòmetres de cua entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, i a la Ronda de Dalt. La cua comença, de fet, per la C32, al punt de Viladecans, i ara s'enllaça amb la Ronda de Dalt ja fins a Pedralbes.
Mentrestant, avui comencen una vaga a les galeries d'art. Durarà tota la setmana, reclamen una baixada de l'IVA en les compres d'obres i objectes d'art. Montse Mas.
Els galeristes es queixen que amb l'IVA més alt d'Europa, el 21%, els és impossible competir amb els països del nostre entorn. Reclamen que baixi fins al 5%, a la línia d'Itàlia, França, Portugal o Alemanya. Quico Peinado és president de l'Associació de Galeries Art Barcelona.
Ara està al 21% i el resta de països està al més del 10%. És com indignant, és com que no s'aguanta.
La vaga de les galeries arriba quan es preparen per a Arco, la fira d'art contemporani més important de l'Estat, que és al març. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de protestes, aquesta setmana tornen també les protestes dels pagesos.
Dimecres, Unió de Pagesos té convocada una tracturada a Lleida per reclamar una simplificació dels tràmits administratius. Un dels lemes és textualment "No som gestors, som pagesos, prou paperassa". Demanen també més agilitat en els permisos de caça.
Doncs sobre això, la Generalitat vol permetre la caça de senglar tot l'any.
Ho explica avui el periòdico. Ara mateix, de l'1 d'abril al 30 de juny, està prohibida, però la idea del govern seria aixecar-ho i permetre la caça en aquest temps amb algunes limitacions. La proposta arriba després del brot de pesta porcina i després que el govern marqués l'objectiu de reduir a la meitat la població de senglars.
I un altre dels temes del sector de l'agricultura que genera molt neguit afecta el sector del vi. Hi ha una baixada global de consum i, a més, incertesa per com poden afectar els aranzels als Estats Units. Amb aquest panorama, avui comença la Barcelona Wine Week. Òscar Callau.
Els vins de Catalunya estaran representats a través de 320 cellers, des de grans marques com Torres, Reventós Codorniu, Freixenet o Jove i Camps, fins a cellers petits de les 12 DOs catalanes. Un dels principals objectius del certamen és afavorir les vendes amb compradors de mercats estratègics d'Europa, Amèrica i Àsia. Sentim Javier Pagès, president de la Setmana del Vi i de la DO Cava.
En només 3 dies concentren totes les forces del sector. Els cellers, els compradors i els experts. El nostre objectiu principal és que tothom generi negoci de valor.
Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i d'altres amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, al Matí de Catalunya Ràdio. 8:22, i un altre dels temes de les últimes hores són els nous documents del cas Epstein. Els ha fet públic el Departament de Justícia dels Estats Units i han revelat el nom de 43 víctimes.
Això tot i que eren menors, segons el diari, de 47 víctimes, el Departament de Justícia en va deixar 43 amb nom sense editar-los ni tapar-los i, per tant, s'han fet públics.
I això vol dir que al Regne Unit el terratrèmol del cas Epstein està començant a agafar dimensió política.
Lord Mandelson has resigned his membership from the Labour Party. He doesn't wish to cause further embarrassment over his links to Jeffrey Epstein.
L'exambaixador Pete Mandelson ha dimitit del Partit Laborista després de sortir els últims documents. Ja se sabia que era pròxim al milionari, però ara se sap que n'hauria rebut 75.000 dòlars. A més, els documents, una víctima assegura que va ser enviada per mantenir relacions sexuals amb l'expríncep Andreu. El primer ministre britànic li ha reclamat que col·labori amb la investigació.
I d'una casa reial a una altra. Iñaki Urdangarín continua explicant detalls de la seva etapa com a gendre del rei.
L'exduc de Palma ha passat pel programa de Jordi Évole per parlar de les seves memòries i, entre d'altres, ha explicat com es va gestar el seu divorci de la infanta Cristina. Urdangarín explica que l'aleshores rei Joan Carles va enviar als Estats Units l'excap de la casa del rei, Fernando Almansa, per sol·licitar-li que donés per acabat el seu matrimoni.
Pues hubo una conversación muy tensa y muy triste sobre la posición que nos pide que adoptemos. Primero nos vino a decir como que no nos estábamos enterando de nada de lo que estaba ocurriendo allá, cuando era mentira, porque teníamos información de primera mano, ¿no?, en todo momento. Y luego, bueno, viene a solicitar que nos divorciemos en ese mismo momento, pues para poner otro cordón sanitario, digamos, a la situación, ¿no?
Urdangarín assegura que no li va importar que li retiressin el títol de duc, però, en canvi, agraeix que el Barça li mantingués la samarreta al Palau Blaugrana.
I encara més coses dels tribunals. Els forenses detecten un repunt dels casos d'agressió sexual.
El primer any de funcionament del servei de la Guàrdia Forense per casos de violència sexual s'ha tancat amb 661 intervencions. És un repunt de gairebé el 4% i els casos han anat a l'alça tant a Barcelona com a l'Hospitalet de Llobregat, les úniques ciutats de l'Estat on hi ha aquest servei. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
Les dones joves en segueixen sent, en diferència, les víctimes més freqüents. Més de la meitat són dones menors de 30 anys. També cal destacar que es van atendre almenys 46 víctimes d'agressions sexuals múltiples, la majoria d'elles per part de dos agressors.
Aquest servei s'ha posat en marxa ara fa un any.
I encara alguna cosa més, perquè avui també arrenca la BC Negra.
El Festival de Novel·lepolis que porta a Barcelona prop de 130 participants amb noms com Jordan Harper, Clàudia Piñeiro, Richard Price o el premi Pepe Carvalho, el britànic Mick Herron.
I atenció, perquè avui també Xavier Solà estrena un nou programa a Catalunya Música. Es diu Fixa't com sona.
Serà un viatge musical que començarà sempre en algun punt dels països catalans i resseguirà diversos racons del món de la mà de clàssics de diferents gèneres i estils.
El Fixa't com sona en directe a Catalunya Música de dilluns a dijous de 8 a 2 quarts de 10 del vespre.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Carrefour et porta el millor preu amb la segona unitat al 70% de descompte en el cafè molt mescla o natural Carrefour de 500 grams. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 1,59 €. I així, en més de 1.500 productes. Fins a l'11 de febrer, a Carrefour, el més bo, el millor preu.
En aquest poble hi ha qui s'aferra a la terra.
Jo, la ciutat hi vaig perquè tinc gran i si no, no hi aniria mai.
Pues jo, a Barcelona, quan...
Ui, no, Barcelona!
I qui vola pels aires.
Vas provar.
Provar què?
La tirolina.
Jo, meu, no, meu, perquè m'heu abandonat. És molt alt, això, eh?
Disfruta,
Quim,
disfruta!
Disfruta de què? No em
cal més. El foraster visita Brunyola. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
Catalunya Ràdio.
Pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Madrid es manté a un punt del Barça gràcies a un penal molt rigorós al minut 100 de partit.
Rigorosíssim. Això és el que donen els partits del Madrid. 100 minuts quan l'equip blanc perd 100 minuts i al minut 100, penal a favor del Madrid, 2-1 davant el Rayo Vallecano, arbitratges que sí que agraden a Álvaro Arbeloa.
Penalti no lo he visto, pero me han dicho en el banquillo que ha sido muy claro y 9 minutos, pues igual tenían que haber sido uno más, porque cuando vienen los equipos aquí, ya no que vayan ganando, que no van perdiendo, pues cada vez que se saca de puerta es un minuto.
Bellingham, que serà un mes de baixa per una lesió muscular, també a primera Betis 2, València 1, Getafe 0, Celta 0 i Athletic Club 1, Real Societat 1.
Tot això mentre Carlos Alcaraz passa la història com el tenista més jove amb més èxits.
Amb 22 anys aconsegueix els 4 títols més importants del món, els 4 grans slams, l'últim l'Open d'Austràlia davant Djokovic.
Da igual la ronda, da igual el escenario, el jugar contra Djokovic sempre és muy, muy complicado y es un privilegio. Hacerlo en finales de Grand Slam lo hace incluso más difícil y lo hace incluso mucho más especial.
Alcaraz, que ho ha aconseguit amb 22 anys, Nadal ho va fer amb 24, Federer amb 27, Djokovic fins als 29 no va tenir els 4 grans slams.
Passa que aquesta mitjanit es tanca el mercat d'hivern de fitxatges.
En principi el Barça no té prevista cap incorporació, ha fitxat el davanter egipci de 18 anys, Hamza, que reforçarà el filial i com ha cedit, a més, i també podria fitxar dos jugadors, però en aquest cas pel filial. L'Espanyol, que va fitxar l'extrem de Nàpols, Ngonge, no descarta incorporar algú. A la Lliga de Femení de Futbol, 4-1 del Barça davant el Sevilla, 2-1 del Badalona davant l'Eibar i triple derrota catalana a la Lliga de Bàsquet dels tres equips catalans, Barça, Lleida i Manresa.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Dels trens, Rodalies encara no funciona al 100%. Segueix el transport per carretera en 11 punts. Hi ha retards en diverses línies. Tenim molta atenció a també el que passa a les carreteres. Txell Garriga, bon dia. No tenim la Txell, de seguida hi anirem. Joan Vilaplana, pel que fa a la mobilitat, què destaquem?
Doncs mira, ara mateix una petita incidència al servei dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i això és notícia, el servei de trens de les línies R6 i R60 entre Barcelona i Igualada funciona amb retards de fins a 6 minuts a causa d'una avaria en les instal·lacions. I recordem que arran de tota aquesta situació a Rodalies, el govern manté el reforç del transport públic en els corredors interurbans del país. S'han habilitat 170 vehicles de reforç i també s'ha reforçat justament el servei de les línies del Vallès i del Llobregat dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
I ara sí, pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs avui força vermell. L'AP7 entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, per un accident. La C32 i la Ronda Dalt d'entrada a Barcelona, direcció Trinitat, també per un altre accident. I l'AP7 al voltant de Martorell, fins al punt on es fan els desviaments. També la B24 a Vallirana, que és una de les alternatives, recordem, a l'AP7 en sentit sud, on s'està regulant el trànsit al túnel.
I punts taronja?
Els accessos de Barcelona, també les rondes en sentit Llobregat, C58 a Sant Quirze, C59 a Caldes de Montbui, però en principi sense problemes en cap punt.
I ho acabem de saber, atenció, perquè Donald Trump amenaça de denunciar el presentador de la gala dels Grammy aquesta matinada. Marc Jurado, bon dia. Hola, Marc.
President, ara sí, ara nord-americà, sí. No li ha agradat gens ni mica que el presentador Trevor Noah fes befa de les seves suposades relacions amb Jeffrey Epstein. De fet, ha dit que des que no hi ha Epstein, Trump necessita una nova illa per quedar amb Bill Clinton en referència a Groenlàndia. En un comentari a la seva xarxa social, a Truth, Trump ha dit que enviaria els seus advocats per demandar literalment aquest pobre presentador patètic i sense talent.
I a Madrid, avui, Alberto Núñez Feijóo compareix a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Dana, però les mirades també estaran posades en Santos Cerdán, que avui declara com a testimoni al jutjat on s'investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
Bon dia. El que fou número 3 del PSOE ha d'aclarir quins vincles té amb Díez, amb qui es va reunir almenys dos cops l'abril del 24 a la seu del partit, segons ella mateixa reconegut. Díez investigava alguns càrrecs de la UCO que tenien en marxa causes contra empresaris i polítics. El jutge cita Cerdán per saber si maniobrava per encàrrec del PSOE, com se la sent dir en alguna gravació, o si anava per lliure amb l'objectiu d'escriure el llibre.
I a Lleida, avui és l'últim dia perquè els grups de l'oposició presentin una moció de censura contra l'alcalde. Calda és el recurs que ha fet servir el govern per poder aprovar pressupostos. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. Sí, els comptes s'aprovaran de forma automàtica i definitiva perquè els partits de l'oposició, Esquerra, Junts, PP, el Comú i Vox, com era previsible, no s'han posat d'acord per fer fora l'alcalde socialista Félix Larrosa a través d'una moció de censura. Per tant, aquest ha estat el mecanisme perquè tirin endavant uns pressupostos de 269 milions que inicialment l'equip de govern no va poder pactar amb ningú. I, de fet, no és la primera vegada que passa. El 2022, els comptes del republicà Miquel Pueyo també van acabar prosperant per aquesta mateixa via.
D'aquí una hora mal comptada, també amb nosaltres entrevistarem en aquest programa Lluís Planes, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Però de què més parlarem, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem del porta a porta a la Pobla de Segur, que no ha acabat de funcionar. Parlarem amb el seu alcalde i diversos veïns i, com cada dilluns, Àgora Esportiva, també.
De seguida, l'Àgora també habitual amb David Madí, Montserrat Nebrera, Pau Llong i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, avui és la Candelera. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
I si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu.
Avui, de moment, està més aviat plorant, perquè hi ha alguns ruixats.
Fora.
I, a més, a la tarda han arribat més, i l'hivern hauria de ser fora, però demà baixa la temperatura, i els pròxims 10 dies, en principi, veiem unes temperatures que s'assemblen molt a les que toquen aquesta època de l'any. Per tant, de moment, l'hivern té corda, i ja veurem què passa. El que sí que veiem és avui, un dia de núvol. Amb aquests ruixats que hem tingut matinals ja s'estan allunyant. Sí que la precipitació podria ser una mica més persistent a l'Alt Pirineu, i després, a la tarda, sí que tenim el gruix del front que ens creua i deixarà més precipitació, que pot tornar a aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Tarda i sobretot de cara al vespre, amb algun ruixat una mica més intens, però de curta durada en general, excepte en aquests sectors del Pirineu. La cota neu baixarà de 1.800 a 1.200 metres al final del dia. Destaquem el vent també les cotes altes de les muntanyes, sobretot també vent que es pot enfortir la Vall d'Aran, i demà un temps molt més assolellat i amb unes temperatures, això sí, més baixes.
La marmota, que no és avui.
Sí, avui és la marmota.
La marmota.
Saps que és el nostre company tècnic, que és molt fan de la marmota. La marmota Phil, no?
Phil, avui és el dia.
Avui és el dia.
Fins a la una no sabrem el resultat, no? Perquè ho fan a primera hora d'allà de Punxatoni. Sí. I encara falta una miqueta.
A la una, la carot. Ja,
la marmota dels nassos.
Ja. Què vols dir dels nassos?
Home, què és pesada, aquesta marmota. Tenim aquí la Candelera i la marmota aquesta de l'altra punta del món.
Doncs no ho feu. Escolta'm, què vol dir això? Tot el dia sou vosaltres que ens heu ensenyat aquestes imatges.
Jo els aquesta marmota no l'he ensenyat.
Perdona.
Jo encara no l'he anomenat.
Que no l'has ensenyat? Acabo escolarxiu i t'ho trobo.
Sí, no, i dels dies que vulguis, els anys que vulguis. Però aquest any encara ni l'he anomenat.
Porteu uns anys ensenyant-nos la marmota a fil. I ara et queixes de la marmota. Doncs no ho facis.
Espera't.
Esteu carregant les tradicions.
Les tradicions americanes.
Entre els mapes que... Va, una abraçada.
Fins ara.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, el rei de la nit que de nen va ser casteller era canalla. Avui dilluns, un Enigmàrius múltiple, sector del cap, que pot ser fred, comú o de batalla, de cinc lletres. Sector del cap, que pot ser fred, comú o de batalla, cinc lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí, això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Ei, això que en dieu paté de muntanya?
A Cerdanya.
En diem pa de fetge.
I és collonut.
Les coses
pel seu nom,
Carlit.
I el trinxat de la Cerdanya ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ara només a Carglass per la reparació o substitució del parabrisa et regalem un inflador Casals.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés, promoció vàlida fins al 7 de febrer. Consulta bases i condicions a Carglass Ponés.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants.
I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Amb algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la professora de Dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llong.
I de què hem parlat fins ara, fora de l'Àgora?
Doncs fins fa poc pensàvem que seria una entrevista al Pau, perquè era l'únic que hi havia a l'estudi fins fa sí. 30 segons que arribava la Montserrat. Sembla un inici de setmana que ja anem bufant.
Sí. Has arribat tard perquè... Bueno, veritat, tard tampoc, has arribat justa per,
no, pel trànsit. Però és que, clar, estic en un punt de l'entrada de Barcelona que enllaça amb l'AP7 i amb les alternatives de l'AP7 i, per tant, no era el problema entrar a Barcelona, que ja també és un problema. És també, doncs, les connexions d'aquesta normalitat, no?, que tenim ara, que és l'antiga normalitat, que no és cap normalitat des de fa molt de temps.
Però no en parlarem, perquè el govern va dir que hi hauria normalitat avui, i avui normalitat no n'hi ha. I també és curiós el paper del portaveu de Renfe, que surt i diu, no, el govern no va dir que hi havia normalitat, va dir que hi hauria, garantiria la mobilitat. No, no va ser, no va ser així.
És com els 700.000 postos de treball, allò dels llocs de treball, no? Que no, que dije 700 a 1.000, doncs això és igual.
En tot cas, avui no hi ha normalitat, però sí que hi ha mobilitat, o es garanteix la mobilitat. Ara en parlarem, però abans, atenció, perquè hi ha prop de 6.000 veïns anglès a la selva que no tenen aigua des d'ahir. Anna Ponsí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què està passant?
Doncs mira que ahir, vora 3:15 del migdia, hi va haver un esfondrament en un mur que dona protecció a un carrer, al Pla de la Coma d'Anglès. Va caure tot, part del carrer, de l'asfalt, i justament en aquest punt és on passen els sistemes de distribució d'aigua del municipi d'Anglès, com deies, que té prop de 6.000 habitants, i bé, s'han quedat sense aigua. Ahir es va dir des de l'Ajuntament que cap a les 10 de la nit i entre les 10 i les 8 del matí s'intentaria donar servei d'aigua provisional a través del dipòsit municipal, però no ha pogut ser així perquè l'esfondrament és tan greu, hi ha problemes de seguretat, llavors fins que no es pugui realment garantir que les persones operàries que hi han de treballar per restablir el subministrament doncs ho poden fer amb seguretat, serà difícil que es pugui fer servir fins i tot l'aigua del dipòsit municipal, tot i que l'Ajuntament ha dit a través d'un comunicat als veïns que intentarà posar camions cisterna per poder garantir aquesta aigua. El cas és que aquestes mesures provisionals no han funcionat. L'Ajuntament demana disculpes als veïns, diu que el problema realment és molt greu, s'ha trencat totalment el circuit d'impulsió dels pous cap al dipòsit municipal i també el circuit de distribució principal, que és dels dipòsits cap a les cases. Per tant, diguéssim que ara mateix estan sense aigua i no hi ha previsió de quan tornarà el subministrament. La piscina municipal del municipi també està tancada.
Parles d'una... L'alcalde diu que és una avaria molt greu.
Sí, exactament. Ho diuen a través d'un comunicat que han enviat als veïns explicant doncs, quina és la situació ara mateix i a l'espera de veure com la poden solucionar. En tot cas, el que sí que diuen és que ha de ser una solució ben treballada, és a dir, que no sigui quelcom provisional que d'aquí dos dies es torni a trencar.
Clar. Que aquí el problema és, bueno, línies obertes, el 9-3-0-7-4-7-4, si algun veí d'anglès que vol explicar-nos com ha passat aquesta nit o aquests dies, aquestes últimes hores, 9-3-0-7-4-7-4. Aquí el problema és que la solució provisional que m'explicaves del dipòsit, d'aigua del dipòsit, no ha funcionat durant la nit, per tant, ara mateix no hi ha aigua ni hi ha previsió d'aigua perquè no hi ha solució per resoldre momentàniament el que està passant.
Exacte, s'ha intentat fer per circuits secundaris que arribés l'aigua des del dipòsit municipal, però no en queda prou, i així ho diuen a través d'un comunicat des de l'Ajuntament, no queda prou aigua als dipòsits per poder oferir uns serveis mínims al llarg del vespre, de la nit, que era la previsió que tenien, i llavors, diguéssim, aquest matí, els veïns d'anglès, quan s'han llevat, doncs no s'estan podent dutxar, no estan podent cuinar, i veurem quina és la solució que s'ofereix al llarg del dia. Es parla d'aquests camions cisterna, veurem com arriben a la nit, però en tot cas, si tu veus les imatges de l'esfondrament, ja veus que la situació és greu i que derivarà doncs, amb una solució que portarà uns quants dies poder-ho arreglar.
Intentarem també posar-nos en contacte amb l'alcalde d'Anglès, a veure si ens pot donar alguna explicació del que està passant i quina és la solució que sobretot s'ofereix als veïns. Camions cisterna, quan seran i com resoldran aquest problema. Anna, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, molt bon dia.
No és el primer cas que expliquem, per altres motius, diguéssim, perquè una cosa, les pluges que hi ha hagut, torrencials, que fa que l'aigua doncs, sigui potable o menys potable, l'altra és que ara mateix doncs, no hi hagi aigua perquè hi ha hagut un esfondrament d'un mur que ha provocat el trencament total del circuit d'impulsió i de distribució. David, tu aquí en tens una mica d'aigua. Això té mala peça al taler.
Això no s'arregla en dos dies, està clar. No m'hauria de conèixer més el detall d'aquesta avaria, però evidentment doncs sembla que clar, és una anul·lació de la instal·lació de la potabilitzadora, no? I per tant, doncs, refer tot això doncs, s'haurà de fer. El que hem de veure molt clarament és per què ha passat això, no? Perquè segurament, doncs...
Estem parlant de l'esfondrament d'un mur.
Vull dir que sí, sí.
Estem allà mateix, que s'hauria de revisar potser segurament les diferents infraestructures i del país, Pau.
Sí, no, sincerament no estava buscant la informació perquè no ho havia vist fins que no ho has anunciat, no? És una nova darrera hora i sembla que sí, que l'esfondrament té a veure amb el mateix que ha anat passant en els diferents punts on hi ha hagut avaries sí. A la xarxa ferroviària que, com deies, ha recuperat la normalitat per carretera, no? Avui ha dit que es restablia...
Avui es garanteix la mobilitat, però no es garanteix ni la puntualitat ni que hi hagi
trens. Les declaracions eren que restablia el sistema ferroviari per tren i per carretera, que és una frase excel·lent per emmarcar. La normalitat ferroviària per carretera és collonuda. Ja l'hem viscut els que hem estat 2 hores a la carretera avui per arribar.
Perdó, a la carretera està col·lapsada.
Sí, sí, per això m'ho he explicat. Ara tornem a fer un cop d'ull. Anem cap a l'estació de Sants. Joan García, bon dia, a veure.
Bon dia, Ricard, bon
com
dia
estem,
a tothom.
Com estem?
Igual. I, mira, jo et diria igual que la setmana passada, pitjor. Perquè és cert que hem recuperat el tram Figueres-Portbou de la R11, però, en canvi, i això ja ens passava divendres, la R2 Sud, per un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge, doncs té menys capacitat. Només passen 2 trens cada hora i sentit, amb reforços entre Vilanova i Barcelona, però aquesta línia afecta molta més gent que no pas la cua de la R11 i, per tant, a nivell de servei, més gent afectada, no perquè no es puguin moure, però sí perquè o sigui, passen menys trens i hi ha més retards.
Clar, sabem que hi ha retards, però hi ha trens que no passen? S'han cancel·lat ja algun tren?
Sí, sí, sí. Això sempre passa quan hi ha retards. I això és el que nosaltres que baixem a peu de via a parlar amb la gent et diria que és el que els desespera més. Perquè tu pots veure les pantalles que un tren doncs, posa 5 minuts, després 5 minuts més. I això ja et fa posar nerviós. Però que de cop i volta un tren desaparegui de la pantalla sense més informació, això et diria que és el que subleva més a la gent perquè no se n'ha sabut res més. El tren que volia agafar no passarà i haurà d'agafar el següent. Per què passa això? Abans ens ho explicava en Carmona, no? A mesura que tu vas acumulant retards per mirar de no perjudicar més l'operativa, doncs avances una capçalera, una estació al final, fas rotar abans, o sigui, girar abans per mirar de no acumular retard. Això a vegades també passa amb l'aviació, també algun, al final del dia algun vol doncs queda cancel·lat per no afectar l'operativa. Passa això, i això ha passat cada dia, inclús abans de la crisi aquesta, ja passava, ho saben perfectament els usuaris.
I l'alta velocitat com va, Joan?
Aviam, deixa'm mirar. Mira, tots ara mateix tots en retard. Les arribades, estic mirant. Mira, entre 20 minuts o que menys. Aquí n'hi ha un d'una hora i 20, seria el que més. Sí, això és com cada dia. Ara a aquesta hora tenim retards d'entre 20 minuts, una hora, aquest una hora i 20, però al final del dia acaben superant les dues hores i corregir el retard. Si hi ha... anirà tard corregir els problemes de rodalies a l'alta velocitat, em temo que encara vagi per més llarg.
Doncs paciència. Gràcies, Joan. Fins ara.
Vinga.
Anem a fer un recorregut pel país, perquè volem sentir també la veu dels alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats des de fa setmanes per aquesta crisi de mobilitat. Comencem per la Catalunya Central. Albert Castells, alcalde de Vic, bon dia.
Bon dia.
Com està afectant aquí la situació que estem explicant?
Bé, nosaltres en el cas de la R3 fa més de 40 anys que es va abandonar la línia i estem acostumats. Casualment aquesta situació ens afecta que amb el tall de les obres de desdoblament, doncs el servei alternatiu per carretera ja fa mesos que el tenim. Per tant, però més enllà d'això, jo volia remarcar aquest abandonament de més de 4 dècades i això ja és inadmissible.
Per tant, ara mateix, és a dir, no poden anar ni cap al sud, cap a Fabra i Puig, diguéssim, ni cap al nord, cap a Puigcerdà.
Bé, hi ha servei alternatiu per bus, perquè, com deia, com que s'està desdoblant la línia de Vic a Barcelona, almenys en un tram, doncs tenim des de fa mesos aquest servei. Però jo volia remarcar com a alcalde aquest drama que hem viscut aquest 25, amb vaques a les vies, pasturant amb catenàries enceses, amb persones amb mobilitat reduïda que han hagut de ser pujades a coll de les andanes a l'estació per persones de personal de Renfe. Vull dir, un despropòsit absolut el que hem viscut aquests darrers mesos i, com dic, doncs és d'un abandonament d'inversions que fa anys que ens afecta. Quan estem parlant d'un corredor, el corredor Pirinenc, que uneix Barcelona amb París i que és una infraestructura clau per les nostres comarques i pel nostre dia a dia.
És Albert Castells, alcalde de Vic. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Parlem ara amb Marc Aloi, alcalde de Manresa. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ferroviària avui a Manresa?
Doncs sense tren des de fa pràcticament dues setmanes. Per tant, una situació de caos que em sembla que és inadmissible i que estem afectant a milers de persones que cada dia van a treballar, que van a estudiar, i que, de fet, com deia l'alcalde de Vic, això és un oblit de més de 40 anys de tots els governs de l'Estat, que no han passat per Rodalies, malgrat que és una xarxa absolutament bàsica per la mobilitat del país i que els ajuntaments ho hem estat denunciant sistemàticament amb mocions constants als plens municipals, no? És evident que en els darrers anys s'ha començat a fer inversió, això és cert, però amb dades del mateix ministeri, des dels últims 9 anys s'ha executat només un 37% de la inversió, per tant, no s'està donant resposta a les necessitats reals del país.
Que estem parlant de la línia de Manresa de Renfe, que té 33 punts amb incidències o deficiències. No sé si en aquest cas Adif o Renfe s'ha posat en contacte amb vostè?
No, directament no. És a dir, des del Departament de Presidència, el conseller Dalmau sí que ens ha estat convocant els alcaldes i alcaldesses per informar-nos. De fet, avui al migdia hi ha una nova reunió, però Adif i Renfe no contesten.
És Marc Aloi, alcalde de Manresa. Gràcies. Que vagi bé.
Gràcies.
Seguim amb Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és l'estat ara mateix de la R1 a Tordera, després de les esllavissades que hi ha hagut els darrers dies?
Doncs ara mateix la situació és la mateixa que des de fa 15 dies. Està tallat el servei de Rodalies i tenim servei alternatiu de bus, que funciona també a mitges tintes degut als retards que s'acumulen també a la línia R1. És una situació que tampoc no ens és nova. És com deia l'alcalde de Manresa, portem més de 20 anys reivindicant els ajuntaments a través de mocions pel que fa a Tordera, justament la setmana passada, ho vam fer dijous al ple, i és una situació que no es resol, a més agreujada, amb aquests dos esllavissaments que vam tenir, aquestes dues esllavissades que vàrem tenir fa poc més de 15 dies.
Què és el que reclameu des de l'Ajuntament de Tordera?
Doncs el que reclama bàsicament tot el país, que és un traspàs integral del 100% de Rodalies i que s'inverteixi tot allò que s'ha promès al llarg d'aquests anys. Necessitem un servei que sigui útil, que sigui eficient i que sobretot doni garanties a la ciutadania i que doni dignitat a les persones que en són usuàries, perquè ara mateix ni estudiants ni treballadors poden utilitzar el tren, que ja a Tordera no s'utilitzava perquè el servei de Rodalies ha funcionat sempre amb una sabata i una espardenya, si em permeteu l'expressió, i sempre s'han buscat alternatives per carretera.
Gràcies, alcaldessa, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
són els alcaldes dels llocs on hi ha els talls. Després també escoltarem a veure què és el que ens diuen des de Vilafranca i des de Girona. Són alcaldes, per tant, que reben dia a dia queixes dels seus habitants, que no poden desplaçar-se perquè hi ha afectacions, hi ha talls, i per tant, quan s'han de desplaçar no ho poden fer en tren, vull dir, ho poden fer amb el servei alternatiu. Aquesta és la fotografia ara mateix del país. Insistir també en el que va dir el govern la setmana passada, que tornaria a la normalitat, i avui la normalitat és que hi ha serveis alternatius en moltes d'aquestes línies. Funciona un 80% de la línia de Rodalies. Pau.
Bueno, estem exactament on érem fa una setmana, no? Segons el que heu dit, tot el que vam intentar argumentar la setmana passada doncs segueix estant sobre la taula i vigent, bàsicament perquè crec que s'han arreglat una de les no sé quantes incidències que hi havien. I per tant, efectivament, avui les carreteres estaven plenes des de les 6 del matí, o sigui, ja no és només una qüestió del tren, sinó que la gent ja comença a naturalitzar que si no agafa el cotxe no arriba enlloc. I jo insisteixo, és que he sortit a les 6 del matí i he arribat aquí pels pèls. I vaja, fins i tot he agafat els túnels, disculpeu la qüestió, perquè no els acostumo a agafar mai.
Has agafat els túnels, Pau?
Noi, era el que m'indicava el Google Maps per arribar.
I estaven bloquejats.
Estaven absolutament... He estat una hora parat als túnels. Dic, collons, això dels túnels
em pensava
que era una cosa...
I han cobrat, i tant que cobren.
I tant que cobren.
Que això també, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, clar, podrien aixecar les...
Home, per favor.
I anant per túnels has hagut de fer una cua...
2 hores, aproximadament, un trajecte de 35 minuts.
Sí, sí, jo vinc...
Escolti, la veritat, a les 6 i pocs minuts del matí.
Això...
Sí, sí.
No sé...
És que si no arribes.
No, bueno, i efectivament els companys de taula han arribat pels pèls.
Sí, totalment. Bueno, no sé, jo crec que se'ns ha acabat l'arsenal d'adjectius de la situació, no? Vaja, en fi. Hi ha una cosa que és... Ahir va morir el Fernando Esteso, que era una mica el símbol d'una Espanya determinada, no? Que era una Espanya cutre, paleta, antimoderna, que es comparava molt pejorativament amb el que era Europa més moderna i més avançada, no? I segueix havent-hi aquesta Espanya, i això que està passant aquests dies, doncs, segueix sent l'Espanya de l'Esteso, l'Espanya del que res funciona, d'això, no? I a mi, diguéssim, a part de compartir el puteig de tots els usuaris sense fre, a mi cada vegada em preocupa més, doncs, el Carmona. A mi el Carmona cada vegada em preocupa més perquè pateixo per la seva estabilitat, que un dia s'aixecarà i s'obrirà les venes davant de tothom, perquè cada dia tenir que sortir a donar la cara per un cúmul d'incompetències i tal, aquest nano, déu-n'hi-do, eh?
No, és que, a més, sembla com si una persona concreta i determinada fos la responsable de tota el desori i la incompetència i la manca de previsió i la manca de manteniment, la manca de compliment de les promeses fetes, dels diners que havien d'arribar... En fi, jo estava el divendres anant... Bueno, havia d'agafar un tren a les 7 del matí, que ja suprimit, com s'ha dit abans, no? Rodalia, suprimit, i no et diuen per què, no? Potser perquè pensen que ja s'acumularan massa, pensen que millor que posat la gent que queda, que encara pensa que arribarà amb aquest AVE, arribarà a Madrid en hora, doncs són tan pocs que hi caben en el mateix comboi, no ho sé. El cas és que, bueno, jo vaig arribar tard a la reunió que tenia, menys mal que a la tarda tenia una altra, però arribava tard i pensava, i això, des del punt de vista de la productivitat d'un país, si hem de començar a quantificar què és el que això significarà a Catalunya, no? On s'acumulen el de l'alta velocitat, les rodalies, aquesta acumulació de persones, ja ens oblidar, ens hem oblidat, per suposat, de la petjada ecològica que pugui tenir, que tot estigui col·lapsat a les carreteres, perquè és que no podem pensar en això quan el primer és sobreviure, no? Des del punt de vista de la credibilitat, de la reputació, de les fires que es podran o no es podran fer, de que això no serà per ara, sinó que serà per llarg. Ostres, bueno, ja ho hem dit, no?, i segurament ho continuarem dient. Jo crec que no és una responsabilitat d'una sola persona, però un mea culpa per part de totes les institucions estaria més que bé. I en el cas del ministre, que és el responsable directe i...
No, el ministre avui no està ni dona la cara.
Ni
bueno, el ministre,
ni
el ministeri.
Ni se l'espera.
Perquè hem demanat, diguéssim, el segon del ministre, perquè avui era un dia que havia de tornar tota la normalitat. Per tant, entenc que algun tipus d'explicació haurien de donar. Escolti'm...
No, diu que ha dormit poc. Fa unes setmanes que dorm poques hores. Sí, sí, i en el seu cas és molt important
Ricard,
dormir poques hores.
Ricard, no ho enteneu, no? És que no esteu...
Demà compareix, el ministre, hem de dir, per explicar això al Congrés, que ja és una novetat, perquè...
No ho enteneu. Quan diuen tornar a la normalitat, vol dir tornar a la merda de servei. Saps? Això és el que vol dir la normalitat.
Però almenys amb trens. Normalitat volia dir trens.
Afra. No, la normalitat de parlant de rodalies és patètic.
Clar, és que quan estadística una cosa repeteix molt, és la cosa normal, no? I el normal aquí és que no vagi.
Sí, Afra.
Jo vull recordar el que han dit els alcaldes de Vic, de Manresa i l'alcaldessa de Tordera, que és que fot més de 20 anys que tenen mocions parlant de la manca d'inversions i de l'estat de merda, perquè s'acaba de dir merda, no?, del Rodalies. Bueno, pues petó. Ha petat. Ja està, aquesta és la conclusió. Ha petat. I clar que la culpa no és del Carmona, i clar que la culpa no és de ningú, sinó que és de tots. De tots d'ençà fa 40 anys. És així de simple, així de complicat, i quan parlem d'inversions, clar, es parlava ara, deies, Montserrat, no?, l'afectació sobre la producció, clar, és que quan durant dècades es parla de la manca d'inversions, no només es parla en clau de manca de benestar per la ciutadania, sinó també d'afectació sobre la productivitat, també sobre l'afectació de la productivitat. Jo soc de les que penso que, clar, que evidentment no es pot acusar ni a un govern ni a una administració ni a una persona, no es pot, i ho he defensat des del primer dia, perquè són 40 anys de no només desinversió, sinó de manca d'execució, i quan parlem de manca d'execució parlem també de manca de professionals, perquè l'execució dels projectes requereix també de contractacions. Ara es deia, no?, s'han executat només el 37% del pressupost, el 37%. Llavors, jo crec que en aquest estat, ara el que...